Lluís Miñarro, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, com estem?
Ens deixa sobretot, estaràs d'acord amb nosaltres, un home vitalista.
Sí, mira, jo penso que tan vitalista que per això la vida li ha regalat tants anys. Vull dir, ell l'ha aprofitat, la vida l'ha aprofitat intensament, tant amb la seva obra, les seves pel·lícules, per suposat amb la seva família, amb les seves aventures quan era jove, amb aquesta mena de vitalitat extraordinària amb més de 106 anys. I la vida, gràcies a aquesta vitalitat, li ha regalat anys. Vull dir que d'alguna forma ho ha pogut gaudir intensament, que és l'important, en el fons.
Com es pot rodar avui en dia una pel·lícula amb 100 anys, amb l'energia que el cinema et reclama, et demana?
Bueno, per un cantó, amb la gran experiència que tenia, i per una altra banda, doncs perquè tenia molt clar el que volia comunicar a través del seu cinema, no? Pensa que Oliveira sempre ha sigut un referent moral, et diria, ètic, no? Llavors sempre el seu humanisme, doncs, d'alguna forma, ha quedat reflectit en la seva obra, i aquest humanisme precisament és el que tenia en marxa, no? És com li donava el gas al motor, no?
Un home que havia estat fins i tot pilot de cotxes.
Sí, i nedador, i havia fet competició, i ja et dic, molt aventurer, perquè li agradaven molt les dones. Vull dir, això és sobradament conegut.
Evidentment, he de preguntar per l'experiència directa, el record que en tens d'aquest treball amb dues produccions, Singularitats d'una noia rossa, L'estrany cas d'Angèlica. Com valoraries aquells anys i aquella feina?
Bueno, va ser molt intens i molt, a la vegada, molt enriquidor. Jo diria que inclús m'he atrevit a dirigir cinema, saps que havia, bàsicament havia produït pel·lícules, no?, però havia dirigit molt poques arrel del seu coneixement, no?, perquè vaig veure que ell mateix, el gruix de la seva carrera va començar quan tenia més de 60 anys, no?, i és veritat, no hi ha tat per l'art, no hi ha tat per la cultura, no hi ha tat per les ganes de fer coses, no? Llavors, per mi ha sigut realment un inspirador, un instigador de que fes, de que anés més enllà amb la meva feina, per tant, dic que està molt reconegut.
Era fàcil treballar amb ell, de tota manera?
Facilíssim, facilíssim. Bueno, està clar que ell era exigent, això és claríssim, i que no acceptava canvis de coses que ell havia predefinit o decidit abans. Amb això era molt estricte. Però a la vegada feia una pel·lícula d'hora i mitja, en 4 setmanes de rodatge, quan hi ha directors bons, joves que ells, que necessiten el doble de temps. Això demostra que anava al gra, que no... sempre deia que la primera toma era la vàlida, perquè els actors estaven més naturals, no? I rarament, almenys amb la meva experiència, repetia més de 2 o 3 preses de la mateixa seqüència, no? Vull dir que era un home que tenia les idees molt clares. I amb tot i això, i tenir les idees clares, també es permetia la improvisació. Això és el que denota un gran artista, no? També en un moment determinat, si la vida li aportava o li presentava una cosa inesperada que no estava aquí, però ell veia que la podia aprofitar i incloure a la pel·lícula perquè agafaria una significància dintre de la pel·lícula, t'ho feia fer. I això demostra, doncs, que sempre ha tingut aquest esperit lliure i aquest esperit enèrgic i, d'una altra banda, et diria també innovador, perquè encara que sigui un cinema molt clàssic, el cinema que ell ha fet, també està ple de troballes. O sigui, tu veus una pel·lícula dels anys 60 com és Acto de Primavera, una pel·lícula molt poc coneguda, i ja està utilitzant gent d'un poble, ja està treballant un autosacramental, diguéssim, d'alguna forma, quan després més endavant farien Pasolini o inclús altres realitzadors com Miguel Gómez, no? Aquell que he dit més d'agost, més endavant. Vull dir que sempre ha sigut un innovador, fins a l'últim moment.
Recordem, Lluís, que Manuel d'Oliveira va estar molts anys sense poder filmar per dificultats de trobar finançament, també per la censura del règim de Salazar.
Bueno, ningú és profeta a casa seva, no? És una cosa molt de país, podríem dir, llatí, això, no? Va tenir dificultats, primer, perquè, com et deia, era un home lliure i, per tant, no estava, i cristià, imagina't, però no estava necessàriament d'acord amb el que era la dictadura. Això, punt 1. Va tenir grans dificultats fins que va ser la seva obra consolidada a França, que és un altre tòpic, no? Passar per França sembla ser perquè, d'alguna manera, algú reconegui el teu país que té valor el que has fet, no? Doncs això li va passar també. A partir de la pel·lícula Os Caníbais, que realment la crítica francesa es va abocar per defensar la seva trajectòria i per, d'alguna forma, ressenyar la importància que tenia ell com a director, li van ser les coses més fàcils. I és més, les seves pròpies pel·lícules, en parlades en portuguès, han tingut més èxit comercial a França que al seu propi país, no? Però, bueno, passa així moltes vegades.
L'estat de salut d'Oliveira era molt delicat, però et consta si últimament tenia encara projectes al cap i ganes de rodar-los?
Mira, fins fa un any i mig estava absolutament creant inclús noves propostes, nous guions per fer coses. A partir de l'any passat va començar a tenir una insuficiència respiratòria que després s'ha anat complicant, no? I llavors ja inclús jo diria, per l'última vegada que vaig poder parlar amb ell, de que ja una mica havia perdut la coherència amb el que deia, honestament. Però això fa només des d'un any, un any i mig. Fins fa un any i mig, una persona que llavors havia tingut 105 anys estava perfectament lúcid, increïblement lúcid.
És el cineasta i productor Lluís Miñarro. Moltes gràcies per ajudar-nos a valorar una mica més, acostar-nos i homenatjar la figura de Manuel d'Oliveira, el fins ara cineasta en actiu més veterà del món, que ens ha deixat als 106 anys. Gràcies, Lluís.
A vosaltres.